Al matí, amb Raquel García. Ciència quilòmetre zero. Que ja no sé si estic despert o estic malalt. No hagués imaginat que aquesta sort tingués final. Però no sento tan a prop. I avui divendres a nosaltres ens fa molta il·lusió tornar a apostar per la ciència de proximitat de quilòmetre zero. I això vol dir que ja tenim amb nosaltres preparada, preparadíssima, a la Marta Vila amb els seus guions, els seus apunts, perquè avui ens acostaràs, com sempre, a tot un món, per descobrir.
Avui un món molt nou, bastant desconegut, diria jo, i que en realitat no el tenim tan lluny. Mira, avui parlarem de la recerca que hi ha darrere un tema que en realitat és de certa actualitat, perquè no fa tant que va passar això. Escoltem-ho.
Um die Abhängigkeiten und gegen die Abhängigkeiten um uns herum geht der Goldene Bär der Berlinale 2022 an den Film Alcaraz.
Estadounidenc Night Shyamalan anunciava que l'Os d'Or de la Berlinale del 2022 era per Alcaraz, la pel·lícula dirigida per la jove cineasta catalana Carla Simón, que explica la història d'una família de pagesos de la població lleidatana que té un protagonista indiscutible, que és el préfec. De les cendres neix la flor, faves tendres, pomes d'or. I avui, justament, volem seguir donant tot el protagonisme a aquest fruit deliciós de la família de les rosàcies per conèixer-lo una miqueta més i saber quina és la recerca que hi ha darrere aquesta fruita, que ja us avanço que no és poca. Per això hem convidat a venir a l'estudi en Pere Arús, que és investigador del grup que estudia la genètica i el genoma de les rosàcies al Centre de Recerca Agrigenòmica que hi ha a Bellaterra, al campus de l'Autònoma. Bon dia, Pere, benvingut.
Bon dia, gràcies.
Escolta'm, abans d'entrar en matèria i per situar-nos, abans de començar a parlar del préssec, ens pots explicar quines plantes o quins fruits formen part de la família de les rosàcies?
Bé, n'hi ha molts. L'espècie emblemàtica és la rosa, com es pot deduir una miqueta del nom, i després hi ha diverses espècies ornamentals, sobretot de jardí, però les més importants econòmicament són els fruiters. Els fruiters d'os, que són el presseguer, el cirerer, la prunera, l'albergoquer i l'ametller. Després hi ha la pomera i la perera. I finalment hi ha les berries, no?
Mores, gerds, no? Aquests més petitets.
Mores, gerds i maduixa, especialment.
O sigui que és una família bastant generosa, que és bastant gran.
Hi ha molta diversitat, però per què s'ha escollit precisament el presseguer, no? Quines peculiaritats o singularitats té?
El presseguer és una espècie molt important econòmicament. Espanya és el segon productor mundial, després de Xina, que ens guanya de molt, però és el segon productor mundial. El mateix que les ametlles, que són espècies també molt, molt semblants. El presseguer i l'ametller són dues espècies que van de la mà, encara que de vegades no ho sembli. I, en fi, globalment, diguem-ne, els membres de la família, doncs és una de les famílies de plantes més importants econòmicament del món.
Una de les feines que vosaltres feu al grup és entendre el genoma del presseguer i de totes aquestes altres espècies per facilitar la feina a les persones que treballen en millora genètica. El que passa és que aquest concepte potser costa una mica d'entendre i crec que ens l'hauries de passar per la traductora i ens hauries d'explicar això, no? Què és la millora genètica i com vosaltres ajudeu a que pugui tirar endavant.
Bueno, la millora genètica és un tema tècnic, no? És la manera de poder seleccionar plantes que són millors que les que tenim en aquest moment, no? Aleshores, aquestes plantes normalment es diuen varietats, i això doncs, en el mercat, diguem-ne, hi ha espècies amb les que es poden trobar aquesta diferència de varietats. Les pomeres, per exemple, no és el mateix comprar una poma gala que una poma fuji, i això són coses que nosaltres coneixem. Els ametllers, per exemple, no val el mateix una marcona que no pas un altre tipus d'ametlla, no? I aquestes varietats van modificant-se, van canviant a través del temps, no? I van canviant perquè hi ha unes persones, que són els milloradors, que el que fan és encreuar diferents varietats, produir unes descendències molt grans, milers d'individus, i seleccionar aquells que tenen alguna qualitat millorada respecte a les varietats que existien anteriorment. De manera que aquestes varietats que estan en el mercat van variant a través del temps, algunes a poc a poc i d'altres molt de pressa, i obtenint a base de tenir coses que siguin més interessants pel pagès, pel consumidor, etc.
És molt interessant, eh? Perquè quan anem al supermercat ens fixem en tota aquesta varietat, però no en tot el procés i tot l'estudi que hi ha al darrere, que és el que avui posem en valor en aquesta secció.
I a més, una cosa que m'explicaves una mica l'altre dia, no? Quan vas fer una breu introducció al tema, em deies que amb la vostra feina també aconseguiu escurçar els temps, no? Perquè com ho feu, això? Vosaltres, a qui esteu analitzant el genoma? A l'arbre, al fruit, a la llavor? Com ho mireu?
Nosaltres, el que nosaltres pretenem és, entenent com és el genoma d'una planta, poder predir com aquesta planta serà en el seu fenotip, que és la seva morfologia, com serà el fruit, com serà la planta, quines resistències tindrà, no? I aleshores, si podem establir aquesta relació, nosaltres, a base de mirar-nos a l'ADN, podem seleccionar amb molta antelació el caràcter que ens interessa. Imaginem-nos que volem un préssec de color de carn groga i tenim una descendència que té préssecs de carn groga i préssecs de carn blanca. Si hem d'esperar a veure el fruit, tardarem 3 anys fàcilment, potser 2 si tenim una miqueta de sort. En canvi, si ens mirem l'ADN, quan tenim una planta petita, podem saber si aquesta planta tindrà el fruit groc o el tindrà el fruit blanc en el moment, diguem-ne, poc després que hagi germinat, el qual vol dir que guanyem 2 o 3 anys de temps respecte al que faríem si haguéssim d'esperar a veure-ho en camp.
Clar. Anys de temps, anys d'esforç, anys de conreu, d'adob, d'aigua, no? Hi ha moltes implicacions aquí darrere. I una pregunta que també tinc. Això de la millora genètica té alguna cosa a veure amb els transgènics o vosaltres feu aquesta selecció d'una manera completament diferent? Perquè jo crec que la paraula transgènic sempre la tenim al cap, amb una mica de por, a més, i no sé si aneu per aquí o per una altra banda.
Nosaltres anem per una altra banda, però a més és que no podem anar per cap altra banda. O sigui, pel cantó que anem és per els creuaments convencionals i la selecció a partir d'aquí. Però no podem perquè les espècies amb les que treballem no ens ho posen fàcil. Són espècies que no es deixen transformar genèticament per motius que desconeixem, perquè si els sapiguéssim segurament ja ho sabríem fer. I llavors el préssec, concretament, és una espècie recalcitrant a la transformació genètica i per tant no ho podem fer. Però bueno, ja que parlem de transformació, deixa'm dir-te que la transformació és una tècnica que està al servei de la millora genètica i que és una tècnica més que tenim. I crec que és una tècnica que no ha demostrat en cap moment que tingui cap perill seriós ni per la humanitat ni pel medi ambient. I això que ja fa potser 20 anys que estem conreant amb grans quantitats plantes transgèniques. Per tant, si la poguéssim fer servir i fos una cosa acceptada per la població, perquè això és evident que això passa, diguem-ne, perquè si tu poses un producte al mercat que ningú vol, doncs ho tens bastant complicat, no? Però en principi, tècnicament i científicament, no són uns productes que es pugui dir que tinguin riscos seriosos per ningú.
Per tant, vosaltres, si feu això dels creuaments, m'he d'imaginar que és com una mica jardineria clàssica, que agafeu les flors de diferents tipus de presseguers o de diferents arbres fruiters i intenteu que creuin els uns amb els altres i a partir d'aquí analitzeu els plançons. És així?
Sí, els creuem nosaltres mateixos. És a dir, agafem el pol·len d'unes línies i les creuem i el dipositem sobre l'estigma, que és la part femenina, de les altres plantes, la qual és una feinada, eh? I penseu que, a més a més, quan s'acosta l'època de floració, que ja ho comencem a veure, perquè a la carretera ja comencem a veure alguns arbres florits cap a principis de febrer, etc., doncs ja ens anem preparant, perquè després ens venen dues setmanes en la qual hi ha una feinada grandíssima fent els creuaments, perquè se'ns concentra durant una època relativament més curta, no? Amb altres espècies, jo què sé, treballes amb tomàquet, doncs tens tot l'any per fer creuaments, però amb fruiters has d'esperar només en aquest període, que són de 15 dies, 3 setmanes com a màxim, que ho hem de fer-ho tot.
De fet, hi sou ara, no? Si no m'equivoco, perquè ja hi ha bastants pobles a Lleida que estan organitzant aquestes visites guiades per veure els fruiters florits, per tant...
Efectivament. Ara estem ja una miqueta cap al final de la floració, eh? I efectivament ja estem una miqueta, avui precisament estàvem mirant una mica els creuaments que es havien fet aquest any i bueno, aquesta és la nostra carta als Reis, diguem-ne, després veurem quants fruits ens sortiran i quan podrem posar al camp.
Escolta'm, i amb qui creueu aquestes flors de presseguer? Amb ell mateix, diguéssim, o com genereu aquesta nova varietat o aquesta diversitat per trobar nous caràcters que puguin ser més productius?
Bueno, amb tot el que ens sembla que pot ser interessant, no? Hi ha moltes coses que es fan. Els programes de millora genètica normalment es fan creuant préssec amb préssec, no? Ara, són un préssec que té una determinada propietat amb un altre préssec que en té una altra, i llavors la idea és sumar aquestes propietats. No obstant, el préssec, per motius diversos, és una espècie que té una variabilitat reduïda, eh? Té menys variabilitat genètica del que tenen altres conreus, l'ametller, per exemple, no? I aleshores nosaltres, una de les coses que intentem fer és buscar gens de l'ametller, que és una espècie molt més variable, que puguin ser interessants pel presseguer. I llavors el que fem és creuaments interespecífics, ametller-presseguer, que són creuaments moltes vegades fèrtils, i a partir d'aquestes descendències busquem incorporar aquests gens a l'ametller, no? I això ho fem amb l'ajuda d'aquests marcadors moleculars, amb l'ajuda del coneixement de l'ADN, que ens permet anar molt més de pressa del que ens podria anar si ho féssim d'una manera sense tenir aquest ajut, no?
I quina mena de característiques busqueu? Perquè ara pensava, el fruit d'un ametller i el fruit d'un presseguer no s'assemblen de res. Llavors, entenc que quan feu creuaments entre espècies potser no busqueu tant que hi hagi una millora en el fruit, sinó en altres característiques que pugui tenir l'arbre.
Exactament. Nosaltres ja fa anys, diguem-ne, que hi estem amb això, i una cosa, diguem-ne, que hem trobat, per exemple, amb ametller, és un gen de resistència a l'oïdi, que és una malaltia que obliga a fer molts tractaments fitosanitaris, que és una resistència molt forta, i que l'estem incorporant a dintre del genoma del presseguer i en el procés d'obtenir varietats noves. També hem trobat una cosa amb un gen molt curiós, que és un gen que dona el color vermell de la carn, de la polpa del préssec, però que ve del presseguer, de l'ametller, que és una cosa sorprenent, perquè
sí,
el color aquest no apareix realment en el color de la polpa, de la mica de polpa que té l'ametller. I també estem trobant altres coses que són interessants, no? De fet, trobem gens, i relativament pocs, que determinen per què un préssec és un préssec i per què es diferencia d'una ametlla, no? I, de fet, hi ha dos gens importants aquí. Un és un gen que determina que es formi la polpa, que l'ametlla no té, i després un altre, que aquesta polpa sigui una... que sigui jutosa, que tingui...
bueno, suc, gust.
Sucosa, vale, efectivament. Vale. Ah, gràcies per la...
que sigui, ara m'estava imaginant la forma del préssec.
Nosaltres és un gen que li diem juicy, perquè és la traducció a l'anglès.
Vale.
Llavors aquest suc és una cosa que diferencia clarament la polpa de l'ametlla, que és una polpa minúscula i, a més, pastosa, comparada amb la del préssec, que té les característiques bones d'aquest fruit.
Molts dels gens que vosaltres mireu estan molt centrats en el fruit, no? Que sigui més productiu, que sigui més atractiu, entenc, moltes vegades pel consumidor, però també una cosa que esteu fent i d'una manera bastant obligada aquests últims anys per tota l'evolució climàtica que estem vivint és buscar gens que facin que aquestes plantes siguin més resistents a les noves condicions, doncs, de poques pluges o pluges poc constants, de temperatures més elevades. Us en sortiu d'això? Què és el que heu trobat? O què és el que esteu mirant?
Sí, això és difícil. O sigui, tot el que té a veure amb resistència a la sequera, al calor, etc., són caràcters de molta complexitat genètica. No obstant, diguem-ne, el que sí que està clar és que, per exemple, l'ametller és una espècie molt més resistent a la calor i a la sequera del que és el presseguer, no? I, per tant, nosaltres confiem que trobarem gens a dintre de l'ametller que ens ajudin, diguem-ne, a millorar aquestes característiques del presseguer. De fet, una cosa que hem fet ha sigut, o que estem fent en aquest moment, és algo que va en direcció contrària. Aquests dos gens que he explicat abans, que són una mica la diferència que hi ha entre una ametlla i un préssec, el que estem és intentant posar-los a dintre de l'ametller, de manera que produïm uns ametllers que produeixin préssecs.
Ostres, aleshores, això no m'ho esperava.
Els arbres seran uns arbres que seran com els ametllers, però aquests arbres produiran préssecs. Aleshores, bé, aquesta és la nostra idea. Nosaltres creiem que això és una cosa factible i aquí estem una miqueta intentant arribar a aquest producte, no?
Suposo que també, doncs, això en un país, no?, com explicaves abans, que té aquesta producció, no?, a nivell, doncs, mundial, és interessant per això, doncs, per aconseguir que siguin més resistents i per tenir, doncs, encara més garantida, no?, doncs, aquesta producció.
Efectivament, aquesta és el final de tot, diguem-ne.
Doncs a llarg plaç, no?
Només si tens una producció bona i, a més, la tens pensant una miqueta en que hi haurà unes condicions ambientals que estan canviant i que seguiran canviant, doncs és com això aquí realment podem arribar a seguir produint i seguir menjant aquestes fruites que, de moment, diguem-ne, les estem cultivant en unes condicions molt concretes i determinades.
I llavors, què és més complicat? Identificar els gens de la planta o confirmar el camp que realment, doncs, aquell presseguer té els fruits o les característiques que vosaltres esperàveu?
Totes, s'han de fer totes dues coses, eh? De vegades, en fi, sempre hi ha sorpreses. En ciència, una cosa bona que hi ha és que tu planifiques i després et trobes amb el que et trobes i a vegades són sorpreses bastant importants. Però totes dues coses són importants. És a dir, en aquest moment, treballar amb ADN és la part senzilla del temps enrere, fa, no sé, 20 anys, el difícil era treballar amb ADN. En aquest moment és al revés. La dificultat està en fenotipar, en mesurar bé el caràcter que tu vols mesurar. I mesurar, per exemple, la resistència a sequera és una mesura complexa, és difícil de fer i, a més és cara, no? I, en canvi, treballar amb l'ADN és relativament senzill i relativament barat. De manera que, en aquest moment, nosaltres el que pensem és que s'ha de fenotipar amb el genotip. És a dir, que el que hem de fer, que és una miqueta el que havia dit al principi, és conèixer bé l'ADN, conèixer bé quina relació hi ha entre l'ADN i l'aspecte de la planta i, a partir d'aquí, diguem-ne, seleccionar sempre, que sigui possible, naturalment, a nivell d'ADN i deixar pel final la selecció fenotípica, que obligatòriament s'ha de fer, és a dir, no es pot enviar al mercat una cosa que no ha vist que funciona bé, però deixar-la en unes fases més avançades del procediment.
I aquesta identificació de les característiques de l'arbre, del fruit, també la feu vosaltres o treballeu conjuntament amb gent que és al camp, que té una mica més d'ull, no? Potser, o no sé, no és que us vulgui pas desmereixer, però
no.
Són moltes coses i difícils de fer a la vegada.
Sí. Nosaltres realment depenem, o sigui, nosaltres estem al mig d'un camí i aquest camí, doncs, al final d'aquest camí hi ha els milloradors, que són persones que sí que coneixen molt a fons el fenotip de les plantes, i al final de tot també estan els pagesos i després estan els consumidors, i aquí hi ha tota aquesta part, diguem-ne, de camp i d'anàlisis. Nosaltres fem una part, però nosaltres la nostra especialitat està en l'ADN i en la relació entre l'ADN i aquests caràcters que ens proporcionen bàsicament milloradors i agronomistes i pagesos.
com ho reben també els pagesos? Perquè a mi avui és com descobrir tot un món, no? Que potser doncs, és molt interessant per tot el que expliquem, però que potser no es visibilitza gaire.
Com ho reben els pagesos, això, eh? Bueno, els pagesos estan expectant sempre de novetats que hi puguin haver-hi, que puguin ser interessants i que els hi millorin, que els hi facilitin les seves operacions de camp i, sobretot, coses noves que, d'alguna manera, puguin treure'n un rendiment més alt. De fet, jo crec que aquesta pel·lícula del Carràs, que jo, naturalment, no he vist, doncs va una miqueta del decaïment, no?, d'aquesta, de la vida del camp i de la dificultat que existeix, doncs, que els joves s'interessin en continuar treballant en un negoci que no és especialment rendible, no? Aleshores, normalment, els pagesos busquen novetat, busquen coses que els hi pugui donar un marge una miqueta més gran del que tenen amb els productes, diguem-ne, que habitualment estan en el mercat, i per tant qualsevol cosa que sigui novetat en aquest sentit els interessa. Nosaltres també ens interessa, per tant, el que nosaltres volem precisament és portar novetat al mercat, que sigui aprofitada pels pagesos i que serveixi modestament, diguem-ne, per ajudar que aquest trànsit del camp a la ciutat, que jo crec que s'ha de posar algun aturador, doncs tingui es minimitzi en el possible.
Clar. Per anar acabant, ens pots fer una mica resum de les últimes varietats que heu aconseguit o amb aquests anys explicar-nos quins tipus de préssecs doncs, heu pogut treballar i que ara ja s'estan conreant?
Bé, quan es fa producció de préssec, quan es fa millora de préssec, normalment el que s'intenta és cobrir una miqueta tota la gamma de productes que hi ha en el mercat. És a dir, el préssec, hi ha molts tipus de préssec, i, en fi, n'hi ha de tous, n'hi ha de dusos, n'hi ha de blancs, n'hi ha de grocs, i hi ha nectarines, i hi ha, de fet, una nectarina i un préssec és la mateixa planta, amb la diferència de que la nectarina no té pèls a la pell i la del fruit, i el préssec sí. I els préssecs plans, les platerines, totes aquestes coses que un troben als estants dels supermercats, no? De manera que un ha de tenir una miqueta coberta això. Però la part més interessant, l'IRTA, és que és... o sigui, jo treballo al CRAC i a l'IRTA. A l'IRTA, el programa de millora genètica de l'IRTA, acaba una mica d'estrenar-se, perquè això costa uns anys, diguem-ne, des de que es comença fins que surten coses al mercat, però ja té unes quantes varietats de préssecs al mercat, que s'estan venent bé, i les més interessants són varietats de préssec pla, de paraguaios, que també es diuen, no? I aquestes varietats doncs estan venent molt bé, són varietats de préssec pla, de molt bona qualitat, de color blanc, i que són apreciades, i de bon tamany, que són apreciades pel mercat. Esperem que continuem amb aquesta línia.
I tant. Jo crec, Raquel, que aquest estiu, quan anem a comprar préssecs, no?, i comencem a veure tota la varietat que hi ha a la fruiteria, ens en recordarem d'aquesta conversa. I
mirarem els préssecs amb uns altres ulls, eh? Jo crec que la informació és poder. Moltíssimes gràcies a tots dos. Un plaer. Que vagi molt bé. Moltes
gràcies.
Adéu, bon dia.